Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Heu pensat mai de quina manera encareu la vida? Ho faríeu diferent, si en fóssiu conscients? I si és així, de quina manera? Aquesta setmana volem parlar de l'art de ser humans, l'últim llibre del neurocientífic David Bueno, publicat per Destino i guardonat amb el Premi Josep Pla. A la secció Gent amb Valors coneixerem la Fundació Acollida i Esperança, una entitat que des de l'any 1993 lluita per aconseguir més justícia social. Estem lluny d'assolir-la? De quina manera ha canviat al llarg d'aquestes dues, tres dècades? Ho preguntarem a Fernando Díaz, director general de la Fundació. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat el periodista Ramon Radó. Tindrem una nova recomanació literària de la mà de Concha per Ramon i avui nou conte carregat de valors interpretat per Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento. Finalment, el like d'aquesta setmana anirà cap a la trobada de Networking Genuí que es va celebrar ara fa uns dies a Cardedeu, al Vallès. En parlarem amb Berta Santos, tècnica del Centre d'Emprenedoria i Empresa de Cardedeu. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Maria d'Ultramont a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
La primera parada que fem, com sempre, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Joan Salicru. Com estàs, Joan? Què ens expliques?
Bé, Laura, doncs avui parlem d'una nova iniciativa que busca oferir suport als joves, als homes joves, enfront de l'auge del que se'n diu la manosfera.
Doncs posem-nos en context. D'entrada, què és exactament això de la manosfera i per què preocupa tant?
Correcte, perquè hi ha gent de més edat que segurament no ens seguirà, sinó la manosfera és una xarxa de llocs web, blogs i fòrums en línia que promouen una masculinitat tradicional i sovint hostil cap a les dones i al feminisme. Aquests espais difonen discursos misògins i antifeministes, presentant els homes com a víctimes de la societat actual. Una comunitat que ha crescut en els últims anys, especialment entre els més joves, ja ho saps, generant preocupació per la seva influència en la percepció de la violència de gènere i les relacions entre homes i dones.
I davant d'aquesta situació, hi ha alguna iniciativa que hagi sorgit per contrarrestar la influència negativa que suposa?
Doncs sí, recentment s'ha creat Brothers, una plataforma en línia que ofereix un espai segur i anònim perquè els joves homes puguin expressar els seus sentiments i preocupacions. Aquesta iniciativa feminista, esclar, busca obrir converses honestes sobre què significa ser home avui en dia, fomentant masculinitats més sanes i relacions basades en la igualtat i en el respecte.
I quins són els serveis que ofereix exactament Brothers als seus usuaris?
Sí, la veritat és que és molt interessant perquè realment val molt el gra. Brothers compta amb un xat en línia on els joves poden desfogar-se i rebre ajuda de manera anònima i gratuïta. Aquest servei està disponible de dilluns a divendres, de 18 a 21 hores, i en casos més complexos permet una trucada amb un psicòleg per un seguiment més profund. A més, aquesta plataforma Brothers ofereix un fòrum on els usuaris poden preguntar i debatre sobre les seves inquietuds, creant així una comunitat de suport mutu.
I quin és l'impacte que s'espera que tingui aquesta iniciativa en la societat i especialment en els joves?
Doncs, com dèiem, Brothers busca oferir una alternativa positiva als discursos de la manosfera, proporcionant un espai on els joves puguin expressar les seves idees sense ser jutjats i aprendre a relacionar-se des del respecte i l'empatia amb les dones. En oferir referents i fomentar la reflexió, la plataforma pretén construir noves formes d'entendre, com dèiem, la masculinitat, contribuint a una societat més igualitària i més justa. Déu-n'hi-do.
Doncs sí, gràcies, Joan, per posar-nos al dia avui amb Brothers, amb aquesta nova iniciativa per contrarrestar els efectes de la manosfera. Nosaltres, és moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
un irlandès afortunat. Així és com es definia John Paddy Hemingway, l'últim pilot supervivent de la Batalla d'Anglaterra. Aquest heroi de la Segona Guerra Mundial ha mort aquest mes de març als 105 anys, 8 dècades després del final de la guerra, en la tranquil·litat de casa seva, després d'haver viscut una vida de pel·lícula. Nascut a Dublín el 1919, es va allistar a la Royal Air Force el 1938 i amb prou feines tenia 20 anys quan va començar la Batalla d'Anglaterra. Durant més de 100 dies, la Força Aèria del Regne Unit es va enfrontar a la Luftwaffe, al cel britànic, per evitar que el país caigués a mans del nazisme. L'estiu i la tardor de 1940, Hemingway va abatre 90 avions alemanys i va jugar un paper clau en el camp de batalla. Dues vegades va haver de saltar amb paracaigudes del seu caça-bombarder per salvar la vida i després va reprendre el combat. Va ser un d'aquells pocs a qui mai tants van deure tant, en paraules de Churchill, però mai es va considerar un heroi. Sempre deia que havia fet la seva feina, com tantes altres persones d'aquella generació. I preguntat sobre el factor clau per sobreviure, ho tenia clar: la sort. Després de la guerra va continuar la RAF i es va retirar als anys 70, després de 3 dècades de servei, amb el reconeixement de tot un país.
Com us avançàvem a sumari, aquesta setmana reflexionarem la manera que tenim d'encarar la vida amb un convidat molt especial amb qui també posem sobre la taula la importància de l'art o de l'expressió artística com a humans que som. Però abans de tot això, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. No sé quins has posat avui, Pere, perquè la meva ignorància musical és de traca, però crec que va bastant al gra amb el que volem parlar avui.
Sí, la cançó es diu Seres Humanos i és de Los Punsetes, aquesta banda de Madrid que vam tenen nom en honor a Eduard Punset i que per mi són de les millors bandes de l'indi i que provenen de Madrid. I que tenen 40 milions de discos ja publicats, porten molt de temps, i que són un espectacle en directe, molt guitarreros, molt divertit, no sé.
I Los Punsetes, eh?
Sí, Los Punsetes. I sempre canten amb aquesta ironia, tenen una ironia especial. Com si algun dia parlem de tertúlies, ja tinc la cançó adequada, que és No me gusta tu opinión de mierda, que és una altra de les cançons que es titula així, d'aquesta banda.
Doncs va, prepararem un programa així.
Que ens parli d'éssers humans avui, Joan, amb Pere, és perquè realment volem posar el focus en nosaltres mateixos, en els humans, reflexionant sobre una mica com som, com pensem i com ens expressem a través de l'art, per exemple.
Doncs sí, la veritat és que tenim moltes ganes de l'entrevista que farem avui per reflexionar sobre aquest tema que comentaves, la manera que tenim d'encarar la vida i sobretot de percebre el món. Ara mateix la societat està sotmesa a molta ansietat, ho sabem, l'habitatge, el mercat laboral, sobrequalificació dels joves que després no troben feina, encariment de la qualitat de vida, tot això dins d'una atmosfera en el que se'ns diu que hem de ser feliços tot i les dificultats. Només cal mirar els titulars de cada dia, dels diaris, dels digitals, per fer-se la idea que les notícies ja no seran mai neutres o positives, sinó que tots són drames d'alguna manera. Com ens afecta tot això a la manera que tenim de viure? Com ens ho hem de fer per no perdre part de l'esperança en aquest món?
Gràcies, Joan, per posar-nos en context. Potser el nostre convidat té resposta a totes aquestes preguntes que plantejaves. Avui ens visita David Bueno. Ell és doctor en Biologia, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona, professor i investigador de la secció de Genètica Biomèdica Evolutiva i del Desenvolupament de la mateixa universitat, i moltes coses més. De fet, és probable que hagueu llegit algun dels seus llibres, perquè n'ha publicat moltíssims, però, a més, recentment ha publicat L'art de ser humans, i avui ens volem centrar en tot el que ens explica en aquest volum. David Bueno, ben tornat a Valors a l'Alça, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i enhorabona perquè l'art de ser humans és el primer assaig científic que rep el Premi Josep Pla.
Doncs sí, la veritat és que anava a dir, em va sorprendre. A veure, em va fer molta il·lusió i el vaig presentar perquè ja creia que tenia certes opcions, però la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió veure que la ciència també entra per la porta gran de la literatura.
I tant. De fet, ara ja fa setmanes que sabíem tot això. Imagino que el pic de felicitat del moment ha anat baixant, no?, des d'aleshores.
Mira, el pic de felicitat a nivell personal, doncs sí, va durar 2 o 3 dies i després, quan tornes a les classes diàries, doncs t'has de resituar. Però aquesta il·lusió de pensar que la divulgació científica o l'assaig científic doncs guanya un premi també, penso que aquesta no se m'ha acabat i espero que no se m'acabi mai.
Esperem que nosaltres també, com a lectors i com a periodistes, per poder tenir excuses de tant en tant per conversar amb tu una mica. De fet, avui parlem de pics de felicitat, però també de les arts, que són el fil conductor d'aquest llibre. Què et va impulsar a escriure'l?
Doncs mira, va començar la idea original farà 15 anys. Vale. Jo estava en aquell moment, vaig publicar un llibre que es deia L'enigma de la llibertat, que va guanyar també un premi de divulgació, només era un premi per divulgació, i l'últim capítol el dedicava al llenguatge humà. I quan vaig acabar, em vaig quedar amb les ganes de dir això, has d'anar més enllà del que has arribat aquí, però no li trobava el fil conductor. I fa, doncs, 3 anys, a l'estiu, de vacances, com passa moltes vegades quan no estàs pensant en res, vaig tenir la idea de dir, bueno, és que el llenguatge humà és creatiu, és abstracte, és flexible, això ho compleixen totes les arts. I, per tant, el fil conductor no ha de ser només el llenguatge, sinó que ha de ser les arts en sentit ampli.
Mm. De fet, una de les coses que tu defenses és que el fet de ser humà, el fet de viure, no, simplement ja és un art en si mateix.
Sí, 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 perquè la vida humana es caracteritza justament per aquests 3 elements que mirant tots els treballs que hi ha publicats són característics de les persones i a més són presents absolutament totes les arts, que és aquesta creativitat, aquesta capacitat de fer abstracció de les coses i de ser flexibles amb els pensaments que tenim, i la vida humana se sustenta en aquests 3 principis també.
Són 3 pilars fonamentals. Som artistes també per naixement, els humans?
Ho som per naixement. Ningú ensenya a un infant a dibuixar. Tu li deixes un llapis i una superfície on poder fer 4 gargots i començarà a dibuixar. No sabem, segurament no entendrem què està dibuixant, o està expressant alguna cosa que sent, o està filtrant per dins seu allò que està observant al voltant, però això ja és art, perquè és creatiu, està generant un producte nou, hi ha un propòsit, una finalitat darrere d'allò que està dibuixant, ho va adaptant a mesura que ho va fent, però el mateix li deixes un sonall i assajarà ritmes i melodies, o s'ha vist, per exemple, que els infants, abans d'aprendre a parlar, i això és molt important perquè el llenguatge oral ens ajuda a estructurar els pensaments, doncs abans de poder fer això ja utilitzen el mètode científic com a manera de conèixer el món i raonaments filosòfics com a manera d'interpretar aquest món. Per tant, ciència i filosofia també formen part d'aquest bagatge artístic innat de la humanitat.
A vegades sembla que ciència i art no puguin anar, no, de la mà, almenys potser és la percepció que erròniament tenim en general.
A veure, darrerament aquests últims segles, des que Descartes va escriure el discurs del mètode, no han anat precisament de la mà. I a veure, a nivell de fer avenços en àrees particulars, no poden anar tampoc molt de la mà, perquè cada disciplina acadèmica té el seu propi mètode. La ciència fa servir el mètode científic, que és molt estricte, per garantir que qualsevol resultat pugui ser reproduïble en un futur i en un altre lloc. La filosofia també té els seus mètodes d'anàlisi, de pensament, de reflexió. Les arts plàstiques, escèniques, jo crec que cada artista té el seu propi mètode, però té un mètode, que són diferents. Una altra cosa és que nosaltres ho parcel·lem com ho estem fent, com si ets científic és que les arts no t'han d'interessar per res, o si ets filòsof o humanista, la ciència fins i tot la pots veure com una cosa antinatural, antihumana, no? I això molt especialment al sistema educatiu, que ho parcel·lem excessivament. No vol dir barrejar-ho tot, però vol dir utilitzar visions artístiques en qualsevol disciplina que estiguem nosaltres treballant dins una aula i no fer-los triar tant d'hora entre ciències, arts i humanitats que els estem fent triar en 13 anys i molts no saben ni què volen ser i per tant els estem traient capacitats de creixement.
I de fet segurament molts triem una cosa i anys més tard en triem una altra o veiem que ens atrau o que ens omple més una altra, no?
Sí, 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 precisament per això. Perquè si triem massa d'hora... N'hi ha alguns que sí, hi ha alguns adolescents que amb 13 anys ja saben què volen ser i ho són, i tota la vida són feliços amb allò. Però la majoria, per què trien? Trien o allò que els avorreix menys o allò que menys males notes treuen. I després, quan tenen 17, 18, 20 anys, que és el moment en què acabes d'establir la teva personalitat i comences a veure realment com vols ser tu, què vols ser, portes ja 7 anys, potser, que t'has anat perdent una sèrie d'activitats que enriqueixen el teu cervell i, per tant, com que ja no les has fet, doncs ja vas tirant per inèrcia amb allò que havies anat fent quan potser et faria molt més feliç un altre aspecte.
Això fa que el sistema educatiu, que l'educació en si, acabi sent una balança que va pujant o baixant en funció de si ens potencia o ens mutila, no? És una de les idees que també hi ha en aquest llibre. Actualment, l'educació ens està potenciant o mutilant més. Què diries?
Bueno, a veure, ens està potenciant més ara que fa unes dècades. Això, sens dubte, ho comparo amb l'educació, l'antiga gener que jo vaig rebre doncs, als anys 70 i no només del segle, sinó del mil·lenni passat. Eh?
Sí.
I la veritat és que ara potencia molt més que aleshores, era molt més mutiladora aleshores, però encara podem avançar molt més. De vegades, amb detalls, és a dir, no cal a vegades fer grans revolucions, però quan estem fent una classe d'art, per què hem de puntuar les arts? Per què les hem de valorar? Si el que serveixen és per expressar allò que tu sents dins, o per filtrar pel teu propi món intern tot allò que estàs veient tu fora. No hi ha dibuixos millors que uns altres. No hi ha peces musicals millors que unes altres. Simplement que cadascú està expressant algun component seu. Això no vol dir que no hàgim de reflexionar sobre com anem construint aquestes arts, per què he fet servir aquests colors, per què he fet aquestes formes, per què utilitzo aquestes notes amb una melodia. Això sí, perquè ens ajuda a ser conscients del nostre interior i de les coses que ens envolten. Pensem que les arts, incloent ciència i filosofia, això jo sempre ho remarco molt perquè penso que és important, les arts són una manera de conèixer-nos a nosaltres, d'interpretar l'entorn on vivim i de comunicar-nos entre nosaltres.
I tot i així, a vegades sembla que continuen estant poc valorades, no? Perquè, per exemple, viure d'una disciplina artística continua sent complicat. Històricament, a més, des del punt de vista meritocràtic, no s'ha donat gaire valor. A què es deu això, si els beneficis són tots aquests que ara comentaves?
Perquè hem generat una societat, o ens hem cregut una societat on sembla que allò que no tingui un bon valor econòmic immediat ja no serveixi per res. I fins i tot quan tenim 10 minuts que no tenim res a fer, o ho aprofitem per fer alguna cosa de profit, i de profit vol dir normalment de profit econòmic, o és com si estiguéssim perdent el temps. Quan resulta que justament dedicar aquestes estones de lleure a llegir, a pintar, a escoltar música, a anar al teatre, no ho sé, a somiar, a imaginar, és un dels aspectes més productius pel nostre cervell perquè ens ajuda a resituar-nos constantment amb nosaltres mateixos. Clar, aquesta visió tan productivista de la nostra vida fa que allò que sembla que no genera un benefici immediat, si ho hem de prescindir d'alguna cosa, prescindim d'això, i és fals, perquè el benefici és dins nostre, és dins la construcció plàstica del nostre cervell.
Mm-hmm. Avui ens formulàvem, David, moltíssimes preguntes perquè analitzant una mica el moment actual i mirant els titulars que dia rere dia rebem, no?, amb els que ens bombardegen o bombardegem, tenim la sensació que tot és negatiu, que sempre hi ha problemes, que tots són drames. Fins a quin punt això ens afecta a la nostra manera de viure i sobretot a les nostres expectatives?
No, això ens afecta molt. A veure, fixant-nos més en les coses negatives neix de la nostra pròpia biologia. A veure, tota aquesta, la capacitat que tenim de fixar-nos en les altres coses està vinculada a la nostra pròpia supervivència, com a individus i com a espècie. I clar, què posa més en risc la nostra supervivència? Una cosa amenaçadora o una cosa positiva, l'amenaçadora? Per tant, el nostre cervell està més pendent de les coses amenaçadores que de les positives. El problema és quan tot el que nosaltres se'ns va comunicant a través dels informatius, a través de les xarxes socials, són en la majoria, en la major part d'ocasions, coses negatives. Perquè llavors el que fa és que visquem amb aquesta sensació d'inseguretat constant, de que tot va cap a pitjor, de que sembla que no ens en sortirem, i això està condicionant com som, com ens comportem, com vivim, la nostra pròpia sensació de benestar. Seguirem fixant-nos més en les coses negatives que en les positives, perquè és biològic, però incorporem a la nostra vida aquests aspectes positius, a l'ajudar el veí, a veure com, no sé, com... Mira, l'altre dia, estava mirant una xarxa social, un grup de motoristes d'aquests que t'apartaries perquè fan por quan els veus, amb les armilles aquelles i tot això. Jo també vaig així, quan vaig amb moto, però bueno, els Estats Units, que es dediquen a acompanyar els judicis a infants que han patit assetjament per part d'adults per transmetre'ls seguretat i confiança. Els fan del seu club i els acompanyen perquè se sentin protegits i confiats per uns adults. Clar, això és preciós, és bonic, perquè no parlem també d'aquestes coses, perquè no ens hi fixem més.
De fet, has parlat de benestar ara fa un moment, i això em lliga una mica amb el que començàvem comentant dels pics de felicitat. A vegades potser donem massa importància a aquests pics efímers de felicitat en lloc de valorar més un benestar, no sé, continu, regular.
Sí, de fet, jo penso que hem sobrevalorat la paraula felicitat. A nivell cerebral, la felicitat és un pic molt intens d'un neurotransmissor, que és la dopamina, que ens fa sentir amb plaer, amb eufòrics i tot, però la dopamina és tan intensa que s'atura molt fàcilment el nostre cervell. I després d'un pic de felicitat, que ja està bé tenir-ne de tant en tant, però després ve una baixada, perquè el cervell necessita regenerar-se, i com més alt és el pic, més profunda també després és aquesta baixada. En canvi, el benestar és molt més planer. També té dopamina, també ens sentim doncs, bé, allò, amb ganes de fer coses, motivats, però aquí predomina molt la serotonina, que és un altre neurotransmissor que ens dona un bon estat d'ànim. I hi ha situacions de la vida, o fins i tot hi ha estats emocionals, que tenen cabuda en el benestar, com la tristesa. La tristesa ens indica que alguna cosa no va bé perquè busquem la solució per mantenir aquest benestar. En canvi, amb la felicitat no hi tenen cap cabuda. Fa que s'acabi de cop, i la baixada, com més de cop s'acaba, també més ràpida és aquesta baixada de l'estat d'ànim. Hem comercialitzat la felicitat. Sembla que o som feliços per tot o som uns desgraciats i no és veritat. No és veritat. El benestar és el que hem de mantenir. I la felicitat, doncs, bueno, quan ve, benvinguda sigui, però no l'hem d'anar a buscar expressament.
Mm-hmm. David, vaig acabant i m'agradaria molt... Sí que és cert que ens quedem amb ganes de comentar moltes coses, però per això aquelles persones que ens escolten poden llegir L'art de ser humans per acabar d'aprofundir-hi, però volíem parlar de la parla, de la nostra capacitat de parla, que sembla que estem perdent just en un moment en què la tecnologia aparentment ens hauria d'ajudar, però sembla que potser que va ser contraproduent, no? A vegades, què li passa al nostre cervell si no ens comuniquem o si no parlem com ho fèiem, no sé, fa uns anys?
Mira, això sobretot es nota, i es nota ja, hi ha treballs científics amb els infants, que els adults estem tan ocupats o tenim tantes pantalles al nostre voltant que parlem menys amb els infants. I els infants aprenen a parlar quan algú els parla i algú se'ls escolta. Per tant, estan empobrint el seu vocabulari i les estructures sintàctiques que utilitzem per comunicar-nos. I això té una conseqüència terrible, que és que organitzem els nostres pensaments complexos sobre el llenguatge oral. Pensem en paraules, quan pensem coses complexes. Empobrir el llenguatge implica empobrir els nostres pensaments.
Doncs amb aquest gran i contundent titular posem punt final d'aquesta conversa. David Buen, enhorabona per L'art de ser humans, aquest últim llibre publicat per Destino, que va rebre el Premi Josep Pla 2025. De fet, va ser el primer assaig científic que ha rebut aquest guardó. Moltíssimes gràcies pel teu temps i per les teves reflexions, com sempre.
A vosaltres. vosaltres, moltes gràcies.
És moment de conèixer què ens subratlla d'aquesta entrevista a Maria d'Ultramont, la productora i redactora de Valors de l'Alça. Maria, com estàs? Què en destaques?
Hola, Laura. Doncs mira, dues idees molt simples. La primera és que les arts són una forma de comunicar-nos entre nosaltres i per entendre'ns també entre nosaltres. De manera que les arts, al final, la música, la pintura, l'escriptura, la poesia, són coses fonamentals. No? I després, la segona que m'ha agradat moltíssim és que empobrir el llenguatge és també empobrir els nostres pensaments. I crec que això és una cosa que cal tenir bastant en ment, sobretot ara. Perquè, com deia David Bueno, d'alguna manera el llenguatge i la dominar el llenguatge s'està perdent i jo cada vegada també en soc més conscient.
És el subratllat de Maria d'Ultramont. Gràcies, Maria, una abraçada.
A tu, Laura.
Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre que treballa per generar oportunitats de canvi i per acompanyar persones que es troben en situació d'exclusió social. Avui volem conèixer aquesta fundació de la mà del seu director general, Fernando Díaz. Fernando, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
Hola, molt bé. Vosaltres?
Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i de poder conèixer una mica més què és el que feu en el vostre dia a dia des de la Fundació Acollida i Esperança, perquè un dels vostres objectius és lluitar per la justícia social. Què enteneu per aquest concepte?
Doncs nosaltres entenem que totes les persones, independentment de la seva situació d'autonomia, tinguin la capacitat d'aprofitar totes les oportunitats i accedir a tots els drets que són titulars.
I estem lluny d'aconseguir aquesta justícia social?
Com a societat, sí. Per això existim nosaltres. Tant de bo no existíssim, perquè voldria dir que tothom, el sistema està muntat perquè tothom hi pugui accedir de manera fàcil. Però nosaltres estem, i el nostre leitmotiv, la nostra voluntat per la qual vam néixer, és per cobrir aquests forats que com a societat no tenim coberts.
Quin és el perfil de persones que passen per la vostra fundació? Perquè els serveis que oferiu, d'acompanyament sobretot, són diversos, oi? I us centreu sobretot en persones en situació d'exclusió social.
Sí, de fet, entre persones en situació d'exclusió social severa. Molta la gent que participa en els nostres projectes venen de situació de carrer o de molts anys d'una vida bueno, molt difícil, molt complicada, no només per manca de recursos econòmics, sinó també per haver conviscut en situacions de drogadicció o situacions molt dures a nivell psicològic i que ha provocat un problema de salut mental. Llavors, el perfil que tenim és això, gent que ve de situació de carrer i que té aquestes trajectòries llargues en una situació molt complicada, i en alguns serveis concrets que tenim, a més, aquestes persones tenen una... on conviuen amb el virus del VIH-Sida.
Uh-huh. És una mica el punt en comú d'alguns dels vostres usuaris, no?
Sí, exacte.
Ara parlaves d'algunes de les causes que porten aquestes persones a l'exclusió social severa en molts dels casos. Com arriben o com arribeu vosaltres a aquestes persones i quins són els motius que els han portat a aquesta exclusió?
La gent arriba als nostres serveis derivada per altres treballadors socials o educadors socials d'altres recursos. Al final nosaltres intentem treballar en xarxa tant amb el sistema públic com amb altres entitats perquè sols no aconsegueixes res, no? I intentem ser complementaris i que quan una entitat detecta una persona que té una necessitat que podem cobrir nosaltres, es posi en contacte amb nosaltres i la podem cobrir si tenim plaça. Nosaltres el que intentem cobrir d'entrada és una primera acollida residencial. Tenim dues cases d'acollida on la gent entra directament a viure i és casa d'ells, casa seva, dos centres de 27 places. I en aquestes cases d'acollida tenim des del servei d'infermeria per posar una mica en ordre tot el tema de medicació, sobretot relacionat amb el VIH-Sida. Tenim acompanyament socioeducatiu, però també tenim servei de cuina, servei de bugaderia, i això fa que, bueno, que les persones puguin trobar un punt de calma en tota la seva trajectòria vital i des d'aquí començar a recuperar-se i començar a recuperar tota l'autonomia de la que siguin possibles.
Quantes persones aproximadament esteu assistint en aquest moment o acollint?
En cada casa acollim, tenim sempre la casa plena i tenim sempre 27 persones a cada casa. A més, tenim 24 persones en un altre servei que ja no és d'acollida residencial, sinó d'acompanyament a casa seva, i també tenim servei d'habitatge perquè, bueno, una mica aquí estem tots, no? Tenim problemes per accedir a l'habitatge, aquestes persones, evidentment, el tenen encara més profund, aquest problema, i el que vam fer com a fundació, com a Acollida Esperança, és proveir-nos d'una sèrie d'habitatges, ja sigui perquè els hem llogat o perquè algunes de les persones que estan a la nostra base social ens han cedit, ens han llogat a preu molt baix aquest habitatge, i el posem a disposició de persones que no podien sortir de les residències, de la casa d'acollida, si no tinguessin un habitatge de lloguer social proporcionat per la nostra fundació.
De fet, Fernando, fa més de 30 anys, si no em fallen els números, que des de Fundació Acollida i Esperança us dediqueu a acollir i a acompanyar a aquestes persones. Imagino que són milers les persones que han estat ateses per vosaltres al llarg d'aquests anys. No sé si heu notat diferències o un increment darrerament de les persones que necessiten serveis com aquests.
Increment? Jo crec que com a número, sí, perquè la realitat és que al final nosaltres tenim una capacitat d'atenció limitada i ens agradaria tenir més fortalesa econòmica, més donacions per poder atendre més persones. Però el que sí que hem vist és un increment de sol·licituds, que en rebem més, i això vol dir que la necessitat està incrementant-se. A més, participem de xarxes de treball d'entitat a nivell d'atenció a persones sense llar, i amb els recomptes que fem anualment veiem que cada cop hi ha més persones dormint al carrer, gairebé totes les ciutats on es fan els recomptes, no? I aquesta detecció és real. Nosaltres el que intentem sempre és tenir al màxim tots els centres, tots els serveis que prestem, per tal de maximitzar aquesta atenció, perquè com que tu dius, al llarg de 30 anys d'atenció han sigut milers i milers de persones que han passat per aquí, i hem vist diferents necessitats i diferents perfils. El que sí que hem vist ara, i hem trobat un canvi molt significatiu en els últims anys, és que, si fa 20 anys podíem atendre moltes persones que venien de situacions de drogadicció severa, ara aquest perfil encara el que l'atenem, però també hi ha molta persona que ve d'altres situacions, de xarxes de prostitució o de situacions senzillament relacionades amb la migració, no? que també és molt dramàtica, que el fet d'haver canviat de país provoqui un impediment per accedir als drets, no poder tenir un accés al dret al treball i poder treballar aquí senzillament per una qüestió d'origen, impedeix que les persones puguin tenir accedir a unes oportunitats i acaben caient en una situació d'exclusió social severa que les comporta un accés als nostres centres.
De fet, imagino que això us obliga a vosaltres a estar constantment en evolució i afegir nous recursos, no?, a la vostra llista de serveis.
Sí, de fet, mira, fa 2 anys vam tenir l'oportunitat d'iniciar un projecte nou, perquè també el que veiem amb el perfil més tradicional que veiem nosaltres, que teníem nosaltres, de persones que venien de situacions d'exclusió severa que s'allargaven molt en els anys i que això passa a facturar a nivell de cost, no? El que hem vist és que hi ha molta persona amb un envelliment prematur, no? Persones que tenen potser 50 anys, que tenen uns cossos i unes vides com si tinguessin 70 o 80 anys, no? Però el sistema no està preparat per acollir aquest tipus de, no? De necessitats físiques i mentals amb els recursos de gent gran, no? Perquè lògicament la gent gran és els recursos són específics per més de 65 anys. I el que hem intentat habilitar, i hem fet un projecte gràcies al fons de Next Generation, del Departament de Drets Socials, un projecte pilot per buscar aquest acompanyament, no? Pensant que persones que estan tenen un envelliment prematur, amb un acompanyament més intensiu, puguin romandre a casa seva, no? En aquest cas, en els habitatges de lloguer social que tenim, sense necessitat de tornar a fer un pas enrere a un centre residencial que no els hi aporta res perquè ja l'han assolit totes les fites que podien assolir en un centre com aquell.
Per tant, no pareu de pensar i de buscar noves solucions i adaptar-vos també a com evoluciona la societat i les necessitats de certs col·lectius. De fet, veiem a la vostra pàgina web que per aquest 2025 teniu en marxa un nou recurs. No sé si té relació amb això que m'explicaves.
Bueno, té relació.
No podem explicar massa cosa encara.
No podem dir encara perquè estem en procés.
Perfecte.
Però sí, tenim la idea és efectivament és una mica camina cap a allò sociosanitari, no? Que és una mica un somni que tenim des de fa anys i que jo crec que aquest 2025 ho acabarem concretant i poder oferir uns serveis més de cura més intensiva a les persones.
Fernando, acabo demanant-te de nou, com feia a l'inici, per la justícia social, no? Que dèiem que potser encara fa que tinguem una mica de deures per acabar-la d'assolir. No sé si aquesta justícia social seria possible sense l'acció social que feu des de fundacions, des d'entitats com la vostra.
Bueno, jo crec que sí que podria ser possible. Però com que no ho és, el que és important és que tothom estigui implicat d'alguna manera, sigui en base a una aportació econòmica o sigui en base a un voluntariat o a una acció concreta, no? que comporti aquest acompanyament de persones. I sobretot que tothom siguem conscients que aquelles persones que estan en situacions d'exclusió social són iguals que nosaltres, no? I ens posem totes al mateix pla, compartim la vida i les ganes d'aconseguir aquesta justícia social des del mateix nivell.
Si visiteu el web acollida.org, podreu remenar tot allò que fan des de la Fundació Acollida i Esperança des de 1993. Nosaltres n'hem fet un tastet amb el seu director general, amb en Fernando Díaz. Fernando, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Avui començàvem programa parlant del món competitiu on vivim i, de fet, aquesta competència ens preguntem si es pot canviar des de dins del mateix sistema. És per això que el like que posem avui des de les xarxes socials de la revista Valors, que són @revistavalors, ja ho sabeu, va directe cap a l'Ajuntament de Cardedeu, a qui trobareu a les xarxes com @AJCardedeu. Per què? Doncs perquè, d'entre altres coses, volem parlar de la tribu emprenedora que han tirat endavant. Volem saber-ne els motius i, sobretot, què implica aquesta tribu. Per parlar-ne, per treure'n l'entrellat, ens acompanya Berta Santos, que és tècnica del Centre d'Emprenedoria i Empresa de Cardedeu. Berta, com estàs? Benvinguda.
Benvinguda, moltes gràcies.
Gràcies a tu per ser amb nosaltres per parlar d'aquest projecte o de diversos projectes que teniu entre mans. Comencem per aquesta tribu emprenedora, si et sembla bé. Explica'ns què és, en què consisteix.
Pues és un grup de persones emprenedores i també empresàries que el que volen és créixer juntes i d'alguna manera col·laborar i compartir experiències, però com bé deies al principi, no des d'un punt de vista competitiu, sinó a través d'un suport mutu, d'una col·laboració, perquè creiem que és possible que puguin haver pues, aquestes connexions d'una forma més autèntica i es puguin crear col·laboracions d'una manera més cooperativa.
En quin moment detecteu que fa falta un espai com aquesta tribu? Perquè, de fet, el nom tribu ja ens indica això, no? Que hi ha zero competitivitat aquí dins i que el que es vol és crear sinergies, potser, o fer xarxa, com tu comentaves.
Pues mira, fa uns 3 o 4 anys, el director del centre, en un estudi que es va realitzar dintre del nostre centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu, ens vam adonar que d'alguna manera la supervivència d'empreses no estava sent molt positiva. És a dir, hi havia molts negocis que es creaven i moltes empreses que es creaven, però després, al llarg de 3 anys, aquestes empreses desapareixien. Llavors, vam fer un estudi de quins eren les conseqüències o les raons per les que desapareixien i ens vam adonar que hi havia molt tema personal. O potser perquè no s'escollia bé el soci o la sòcia, o perquè hi havia un tema emocional o de competència emocional, etcètera, etcètera. Llavors vam implementar dintre del CSET i de l'Ajuntament de Cardedeu un sistema propi d'avaluació de projectes d'emprenedoria, que es diu el mètode multidimensional, que el que posa en el centre és la persona, i a partir d'aquí el que volem és que es creïn empreses amb uns valors determinats amb la funció de que la supervivència de l'empresa es pugui millorar. I llavors aquesta tribu és com la continuïtat d'aquest acompanyament que oferim a les persones emprenedores que comencen el projecte i que un cop han finalitzat aquest assessorament i que ja estan al mercat, poder continuar amb aquest acompanyament i poder ajudar-les a créixer amb aquests valors.
Ara parlaves d'una sèrie de valors i també parlaves del CSET, que és el Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, on, entre altres coses, imagino, oferiu aquest tipus d'acompanyaments, aquest tipus d'iniciatives. Quins altres valors afegiries a l'hora d'emprendre d'aquesta manera, no? Sense tenir present o tan present la competitivitat com dèiem al principi.
Clar, per nosaltres, quan vam establir els valors d'aquesta tribu i d'aquest assessorament, que per nosaltres era important, vam veure que, per exemple, l'autenticitat i la integritat de les persones és molt important. O sigui, les persones que volen començar aquest assessorament amb nosaltres, volem que els negocis estiguin molt alineats amb com són les persones i els valors que tenen les persones. Llavors, el que ens agrada és poder treballar en projectes que siguin autèntics, que hi hagi doncs, pluralitat i, sobretot, que siguin projectes que tinguin un propòsit de millora cap al món. També treballem amb temes d'ODS i que, d'alguna manera, no sigui només crear un projecte i ja està, sinó que també veig com el meu projecte pot, d'alguna manera, ajudar a que sigui un món millor i que també s'estableixin sinergies amb altres persones emprenedores o altres empreses. I també des d'un punt de vista de la cocreació i de poder arribar a aquesta intel·ligència col·lectiva.
Imagino, Berta, que per vosaltres és tot un repte, no?, anar pensant nous camins per on portar aquesta emprenedoria. Ara ja fa anys que parlem d'emprenedoria, que la posem en valor, però potser precisament per això ara és el moment com de repensar com fem aquesta emprenedoria.
Clar, perquè per nosaltres el més important és no només la creació d'empreses i de llocs de treball, sinó que cada vegada és una demanda de la societat que les empreses doncs, tinguin un entorn saludable, que siguin empreses conscients, que tinguin uns valors determinats, perquè també les noves generacions venen demandant això. Llavors, el que volem sobretot és que les persones estiguin contentes amb el projecte i que d'alguna manera ajudem a la creació d'aquest teixit productiu que per nosaltres és molt important, però amb uns valors que ajudin a la societat i en aquest cas pues, a l'entorn més proper de la nostra comarca.
Una de les iniciatives dins d'aquesta tribu emprenedora que comentàvem a l'inici són unes jornades que tenien lloc fa molt pocs dies a Cardedeu, a les que heu batejat com a networking genuí, que també ens dona una mica de pista, jo crec, sobre com a mínim el seu esperit, no? Explica'ns de què anaven i com és que vau decidir impulsar aquestes jornades.
Pues la idea una mica era evitar la clàssica jornada de networking on sembla un intercanvi de serveis fred i un intercanvi de targetes, que al cap i a la fi el que porta és bueno, a tenir una mica de perspectiva sobre els projectes que n'hi ha, però no s'estableixen a relacions autèntiques i connexions que moltes vegades demanen temps. Llavors el que vam plantejar és que més enllà de que evidentment el nostre objectiu també és que es generin col·laboracions, però que aquestes col·laboracions puguin sorgir dintre d'un entorn que sigui suficientment saludable, en un entorn molt cuidat per una altra banda, en col·laboració. I també parlem moltes vegades d'emprendre en femení, no? Utilitzant pues, aquests valors que estan més enllà de la competitivitat i de tot aquest model pues, més agressiu, com si diguéssim, i començar a parlar també d'unes altres competències, amb independència de que les portin a terme dones i homes, que nosaltres veiem perfectament que aquestes competències en femení també poden estar desenvolupades per homes, d'alguna manera puguem arrossegar les empreses a fer un networking molt més efectiu, més cuidat i sobretot consolidar relacions autèntiques i de col·laboració entre les persones emprenedores que també demanden aquesta col·laboració per evitar la soledat que cada vegada té la persona emprenedora dins del seu projecte i la seva empresa.
Per tant, Berta, una mica l'essència d'aquestes jornades era, més enllà de fer contactes, que és el que podríem pensar quan parlem de networking, centrar la mirada en les persones, no? I que hi hagi aquestes connexions reals que comentes.
Clar, perquè per nosaltres l'important és que hi hagin aquestes connexions que siguin autèntiques i sobretot que durin en el temps, no? Perquè hi ha vegades que intercanvies una targeta amb algú i pots generar una certa confiança, però realment perquè hi hagi el vincle i perquè hi hagi la consolidació de la xarxa es necessita temps. I es necessita també entorns cuidats on les persones puguin tenir l'oportunitat de conèixer, d'establir, intercanviar els valors, de saber triar quina és la persona que més s'adapta al meu projecte i on puc establir una col·laboració molt més autèntica, molt més propera i que també pugui estar més permanent en el temps, que és el que totes les persones emprenedores volen, i sobretot donar el missatge de que la col·laboració és molt important dins del món de l'emprenedoria.
Berta, per acabar, teniu alguna nova activitat en ment ja o que estigui a punt de passar?
Sí, el que volem és sobretot també donar com a exemple real d'aquest networking genuí i portar persones que ja estiguin desenvolupant aquest tipus de networking i que serveixin d'inspiració per les persones emprenedores que volen començar a fer aquest networking dins d'aquesta manera i necessiten pues, referents de cara a crear aquesta nova manera de col·laborar i d'establir sinergies.
Doncs us anirem seguint de ben a prop. Berta Santos, tècnica del Centre d'Emprenedoria i Empresa de Cardedeu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar de networking genuí i també d'aquesta tribu emprenedora que heu impulsat des de l'Ajuntament de Cardedeu. Una abraçada.
Una abraçada, moltíssimes gràcies.
Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
Hay ríos en el cielo. ¿Té memòria una gota d'aigua? El darrer llibre d'Elif Shafak, sí. A Hay ríos en el cielo, l'escriptora turca crea un relat de tres persones que conflueixen en les fronteres del temps i de l'espai, unides per una gota d'aigua i el poema de Gilgamesh. Arthur és un nen superdotat molt pobre que viu a Londres de 1840. Narin, una nena yazidí, que pateix els efectes de les guerres a l'Iraq. I Zalika, una hidròloga que acaba de separar-se del marit al Londres del 2018. Tots són personatges poc convencionals. L'autora fa servir l'aigua i els rius, el Tigris i el Tàmesi, per construir tot un univers que valora la importància de l'aigua a la vida, la resiliència i la sororitat, i denuncia el canvi climàtic i els problemes dels immigrants i les minories ètniques, especialment els yazidis. Passi el que passi, explica-li a l'aigua, que d'aquesta manera s'endurà el dolor i la por. I si no trobes cap riu, recorda que el portes a dins teu. Estàs feta d'aigua, li diu a Narin la seva àvia. Amb aquesta prosa poètica, Shafak també explora la immortalitat, perquè l'aigua es regenera i no mor mai. Però l'ésser humà és finit i per això l'altre fil conductor del relat és el poema escrit més antic del món, l'epopeia de Gilgamesh, un personatge que simbolitza la lluita de l'ésser humà per deixar empremta, entendre el significat de la vida i acceptar els límits de la seva existència. Com sempre, a les novel·les de Shafak, les dones estan al centre de la història. L'autora destaca el seu paper com a guardianes de la memòria, connectant generacions i cultures, i també a les pròpies dones amb la naturalesa. Són dones fortes que s'enfronten al patriarcat i a les normes de les societats on viuen i que transmeten un missatge d'esperança. Un llibre èpic que genera un missatge cultural, ecològic i feminista, tot posant de manifest que els rius són ponts de comunicació entre mons separats i entre el passat i el present. És, diu l'autora, el seu homenatge als rius, als vius i als que hi han desaparegut. L'aigua recorda, són els humans els que obliden.
Fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu que podeu recuperar tots els continguts al programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, però també ens trobareu a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Ens escoltem la setmana que ve amb més temes i més protagonistes, però avui us diem adeu amb un nou conte amb valors interpretat per Oriol Toro, amic i col·laborador d'aquesta casa i també membre de la companyia Vivim del Cuento. Endavant, Oriol, tot teu.
Hi havia una vegada una nena de 7 anys, la Maria, que vivia en un poble envoltat de muntanyes enmig d'un paisatge ple de natura. Allà hi havia flors de tots colors, arbres de tota mena i molts animals. En aquest poble hi vivien molt poques persones. Tots els veïns i veïnes es coneixien des de feia molts anys i sempre havien tingut molt bona relació. Els dies passaven i la Maria i els seus pares treballaven les terres de casa seva. Cuidaven els animals. La Maria al matí anava a l'escola amb els altres nens i nenes dels pobles del voltant. Anaven passant casa per casa i tots junts feien cada dia una petita excursió cap a l'escola. Arribava la primavera i aquell any va passar un fet insòlit. Aquell any els arbres van començar a florir amb molta força i tot feia preveure que la collita de l'estiu seria molt generosa. La gent del poble va estar tan contenta que van fer una fantàstica festa per celebrar-ho. Passada l'alegria prèvia, els pares de la Maria van estar pensant en la collita que els arribava i se'ls va presentar un dubte. Com s'ho farien tots sols? Com podrien collir tots aquells fruits? Necessitarien més persones? Cada estiu anaven molt atrafegats amb la collita que tenien i semblava que aquest any la cosa seria més abundant. Així que la família de la Maria va reunir els veïns del poble per pensar en una solució. Els veïns van fer diferents propostes, però cap d'ells veia factible els suggeriments per solucionar el problema de la collita. Tots veien que per molt que s'ajudessin els uns als altres, no tindrien temps a collir-ho tot i se'ls faria malbé. Havien de trobar una solució en què tots sortissin beneficiats. Durant la trobada amb els veïns, la Maria va explicar que a la seva classe hi havia una nena que es deia Corina, que era d'un poble just al costat del seu, i els seus pares no tenien feina, així que creia que els podria anar bé el fet de col·laborar amb ells durant el temps de la collita. Els veïns del poble i els pares de la Maria van creure que era una solució molt bona. Ajudarien a una família que ho necessitava i ells podrien collir tots els fruits de les seves terres. El dia següent, la Maria i els seus pares van anar a visitar la Corina i la seva família. Quan van arribar, van veure que era una casa d'una família molt pobra, però la sorpresa va arribar quan van veure que la família de la Corina era d'origen romanès. Els pares de la Maria es van quedar molt sorpresos i no els van voler dir res de la feina. La Maria, tota contenta, va anar a jugar amb la seva amiga pensant que tot aniria bé. Els pares de la Corina estaven molt contents amb la visita perquè mai ningú els anava a veure i van pensar que era una visita per conèixer entre els pares de les nenes, ja que durant aquell curs les seves filles s'havien fet molt amigues. Passada una estona, es van acomiadar cordialment i van tornar cap al seu poble, on tots els estaven esperant per saber com havia anat la trobada. Ells els van explicar que la família de la Corina no era del país, sinó que eren d'origen romanès, i que pensaven que no eren les persones més adequades per ajudar-los en la collita. Els veïns del poble van estar d'acord amb el que deien. Uns pensaven que si els contractaven els hi robarien la fruita, d'altres pensaven que no eren bons treballadors. En canvi, la Maria i els seus amics pensaven que era una gent la mar de normal. Com ells, la seva companya era molt bona amiga i segur que els seus pares també ho eren. Els pares de la Maria estaven totalment negats a acceptar la proposta de la seva filla i per això la nena va començar a protestar a la seva manera. No tenia gana, no volia estudiar, tampoc sortia a jugar amb els seus amics i els seus pares es van començar a preocupar i van parlar amb la seva filla i la seva filla els hi va demanar que convidessin un dia a dinar a la Corina i els seus pares, i així tindrien l'oportunitat de conèixer-los. Els seus pares van accedir a la petició de la seva filla, ja que veien que si no ho feien, la Maria continuaria amb la seva negativa. Dit i fet, el diumenge següent, els pares de la Corina i la seva filla van anar a dinar a casa de la Maria. Quan van arribar, les nenes estaven molt contentes de retrobar-se i els seus pares es van saludar respectuosament. La mare de la Maria havia preparat tot de coses per dinar, totes elles elaborades amb aliments naturals que cultivaven a casa. Els pares de la Corina els va agradar molt tot el que havien preparat i s'ho van menjar amb falera. Durant el dinar van estar parlant de la seva situació. Ells els van explicar que van marxar del seu país perquè realment no tenien feina i que s'havia complicat molt la manera de poder sobreviure-hi. Els deien que a Romania els quedava bona part de la seva família i els trobaven molt a faltar, però que creien que aquí tindrien més possibilitats de treball. Els van explicar que quan van arribar ja feia mesos que el pare de la Corina treballava en un bar que al cap de poc temps va haver de tancar. Ara estaven buscant feina per poder seguir endavant i per poder oferir un bon futur a la seva filla. Cal dir que quan va acabar el dinar van fer una estona de sobretaula i després van marxar cap a casa seva. Els pares de la Maria van estar parlant sobre com havia anat. Estaven contents d'haver conegut els pares de l'amiga de la seva filla i havien vist que eren bones persones i que tenien ganes de buscar una vida més bona. L'endemà es van reunir amb els veïns del poble i els van explicar el que havia passat. En un primer moment, els veïns continuaven sense voler acceptar l'ajuda d'aquella família per la collita, però després d'escoltar els seus veïns, van decidir que estaven d'acord en donar-los feina durant l'estiu. Ràpidament ho van explicar a la família de la Corina. I quan va arribar el bon temps, els pares de la Corina van començar a treballar amb tots els veïns del poble i cada dia anaven tots plegats a collir fruits, a cuidar els animals i a cuidar les terres. Tots els dies van anar passant i les dues parts estaven molt contentes. Quan va acabar el temps de la collita, els veïns del poble es van reunir. Van parlar de la situació dels seus nous amics i tots van estar d'acord que aquells prejudicis que havien tingut, allò que pensaven al principi, havia estat injust, que aquella gent havia treballat moltíssim i que, a més, eren unes persones fantàstiques. Per aquest motiu van acordar que els oferirien feina durant tot l'hivern, ja que tots els aniria bé tenir un bon cop de mà d'aquella gent tan trempada. I amb aquesta nova situació, els pares de la Corina van estar molt feliços, i també la Maria i tots els nens i nenes del poble. Una situació que al principi havien vist tan malament va convertir-se en un autèntic encert on al final tots i totes havien sortit guanyant perquè tots i totes havien trobat nous amics.
Segueix-nos a les xarxes socials.
Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
Busques solucions per a la salut i el benestar?
A Ortopèdia Arenys t'oferim tota mena d'aparells mèdics, ajudes tècniques i material de rehabilitació per a ús particular, residències i centres mèdics.
A més, et fem una valoració gratuïta per aconseguir exactament el que necessites i atenem receptes de la Seguretat Social.
Ara ens trobaràs a la Riera, cantonada Bisbe Vila Mateu.
Truca'ns al 93 752 47 74 i t'assessorarem sense compromís.
Ortopèdia Arenys. Posem la salut i el benestar a les teves mans.
Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
Obrim des de primera hora del matí. dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
Dilluns, dia de descans.
Telèfon 93 792 35 46.
Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
Ara que som junts...
La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
Diré el que tu i jo sabem.
I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
I jo dic no.
Cada dissabte a partir de les 10 del matí pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
Nosaltres no som deixemors.
Temps era temps. A Ràdio Arenys. I reviu els millors anys de la teva vida.
Nosaltres no som deixemors.
Ràdio Arenys, la primera música.
Segueix-nos a les xarxes socials.
Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè